Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Desplegament extraordinari del Departament d'Interior per evitar accidents i incendis durant la revetlla de Sant Joan. Serà un desplegament, diu el conseller Joan Ignasi Elena, el més gran de la història. Bona tarda, soc Carlos Losada i en aquest sentit els Mossos d'Esquadra activaran prop de 2.400 agents i a més hi haurà 300 agents rurals que controlaran totes les fogueres previstes a Catalunya. Tot i l'elevat risc d'incendi forestal que obliga a extremar les precaucions, no hi ha grans restriccions previstes per aquesta nit de revetlla. L'única novetat respecte a anys anteriors seria la prohibició, per exemple, de l'airar fanalets encesos. És així, Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. I els fanalets voladors i les seves espurnes són catalogades de risc molt elevat per justificar la seva prohibició total. La resta de mesures i restriccions són aquest migdia les mateixes que ja operaven a anys anteriors. Com a regla general, el govern prohibeix el llançament de petards i el fer fogueres a una distància de 500 metres sobre zones forestals i boscos, a excepció de que hi hagi un permís especial dels ajuntaments de la zona. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, justifica el per què no s'incrementen les mesures i per què cada ajuntament també és competent al seu propi territori.
No podem adoptar mesures que no responguin a la realitat que hi ha. I, per tant, si nosaltres prenguéssim mesures molt de conjuntura, estaríem provocant un caos, perquè la realitat són 942 realitats molt diferents. Per tant, el que hem de fer són mesures de caràcter general, molt integrades en quina és la realitat meteorològica del moment.
Hi ha un reforç especial de 160 bombers i 40 agents rurals, 200 persones que s'incorporen al dispositiu habitual. L'any passat els bombers van rebre 763 avisos i està qualificada com la nit més difícil de l'any. A més, també s'incrementarà un 200% el personal que atén el telèfon d'emergències del 112, que és la nit amb més trucades.
Sergi, el Departament d'Interior també ha previst un dispositiu especial també de trànsit que durarà 4 dies, perquè la revetlla de Sant Joan s'enllaça amb un cap de setmana de 3 dies, un cap de setmana, doncs, llarg. Suposo que també s'extremarà la vigilància i els controls, sobretot a l'autopista P7, tant al tram nord com també en el tram sur, no?
I es preveu dies molt complicats perquè es combina la revetlla de Sant Joan en cap de setmana. Tres escenaris de màxima concentració de vehicles. Demà de la tarda, operació sortida. Trànsit d'interior de desplaçament per anar a la revetlla i el més significatiu, diumenge a la tarda, operació tornada. Mesures. Diumenge a la tarda, 100 quilòmetres de carrils addicionals. Diumenge a la AP7 i vies colindants. Grues a la Roca i Martorella per la retirada immediata de vehicles. I limitacions per camions. Demà dijous, el tram de la AP7 de la Roca a Martorell, de les 5 a les 7:10, circulació obligatòria a 80 km/h al carril dret sense avançar. Diumenge a la tarda, prohibició total de circulació de camions. El conseller Elena parla dels carrils addicionals i de controls policials.
Afegir, doncs, carrils addicionals, que és el que hem fet, doncs, amb aquests 100 km de carrils addicionals al dia de l'operació tornada. També hi haurà controls, i en aquest sentit, durant aquests dies, hi haurà més de 1.000 controls. Controls d'alcoholèmia, controls de drogues, controls a motos.
S'incrementa un 30% el dispositiu policial de trànsit i un 28% el d'atenció ciutadana. A l'àrea metropolitana, la previsió és la sortida de més de 400.000 vehicles. Es recomana una sortida escalonada a evitar hores punta i, sobretot, la màxima prudència al volant, també amb els desplaçaments curts.
Gràcies, Sergi. Obrim ja amb aquesta hora l'àrea de serveis. Ho fem, com sempre, amb la previsió del temps del Moisés Camunyes. Bona tarda, Moisés.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats a l'interior, sobretot al quadrant noroest, intervals ennuvolats a la resta, estenent-se al litoral i al prelitoral dels cels poc ennuvolats durant aquesta tarda. S'esperen xàfecs amb tempestes ocasionals que durant aquesta tarda s'aniran registrant a zones de l'interior nord i que podran ser localment forts, sobretot al quadrant noroest. Si parlem de les màximes, avui són més baixes, amb uns valors de 32 graus de màxima a Lleida, de 31 a Girona, de 29 a Tarragona i de 28 a Barcelona. I si ens referim al vent, predominarà la component sud durant aquesta tarda de fluix moderat i també tindrem alguns intervals forts durant aquesta tarda al litoral nord. Si parlem ara de demà dijous, esperem núvols baixos al litoral, més abundants al sector central i al matí, i cels poc ennuvolats a la resta, amb núvols d'evolució diurna a zones de l'interior. Al quadrant noroest, a partir del migdia, s'esperen xàfecs amb tempestes ocasionals i no es descarten de forma més aïllada altres zones de la meitat occidental. Per últim, les màximes seran de 32 graus demà a Lleida, de 31 a Girona, de 28 a Tarragona i de 27 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Com està la xarxa viària a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora el més destacat són les obres que s'estan realitzant a l'autopista AP7, al tram de l'Ametlla de Mar. Parlem d'un carril tallat en direcció sud i aturades de 5 quilòmetres, com us dèiem, en aquest tram de l'AP7, Ametlla de Mar, direcció sud. Aquestes obres que compliquen un pèl el trànsit. Pel que fa a la xarxa viària propera a Barcelona, bàsicament la zona del Vallès és la més carregada. AP7 amb retencions d'un parell de quilòmetres, a Barberà, en sentit nord, en sentit Girona. També aturades a la C58, a l'autopista del Vallès, a Ripollès, sortint de Barcelona, i a la zona de Badia, un parell de quilòmetres, però en direcció sud. Passa el mateix amb la C-17, un tram d'aturades intermitents d'un parell de quilòmetres a Parets del Vallès i en sentit nord, en sentit Vic. De moment és tot des del servei. Cap a l'altre.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Tres minuts i seran 2:45 de la tarda. És bon moment per parlar d'esports. Uns minuts. Saval José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos?
Bona tarda.
Aviam.
Bona tarda. Aquí, cada minut que passa poden canviar les coses.
Tres de la tarda.
És a saber.
Tres de la tarda i 5 minuts. Esports Cope. Aviam per on aneu. I alguna última hora interessant o què?
Interessant, sí. Anem a veure com... Sí, interessant, sí. Hi ha un nom propi per endavant. Sí. Gavi, aquest jugador de Los Palacios... Bé. Una mica més a prop de renovar, una mica més a prop. Ens estem atensant. Última hora, Gavi, Futbol Club Barcelona, negociacions. Elena Condis, bona tarda.
S'està fent molt llarga, aquesta renovació de Gavi. Avui nova reunió, encara sense acord, pel que em diuen les dues parts. Menys una hora de trobada al Camp Nou. Sempre són trobades ràpides. Mateu Alemany i Van de la Penya. Fons de la negociació en parlen de bona sintonia, però m'apunten que encara... queden aspectes per polir, que encara queden aspectes per discutir, sobretot en paràmetres econòmics, perquè ja sabeu que l'oferta del Barça estava lluny de les pretensions del representant del jugador. Estan condemnats a entendre's, hi haurà acord, però encara es farà esperar.
En clau fitxatges, precisament, pas a nit pel partidazo de Toni Freixa. Continua mantenint que no vindrà ningú.
Y yo, cuando veo que se está vendiendo humo descaradamente... en las redes sociales y los medios de comunicación, seguramente porque os lo cuentan, no digo porque os lo inventáis, pues yo veo que eso choca con la realidad, choca con la normativa, y no tengo más remedio que avisar a la gente, oye, que sepáis que esto no se va a producir. Pero no porque yo no quiera, ojalá pudiera, ojalá se hiciera, pero no va a ser.
En clau Barça, però, el dia ha començat amb una compareixença davant dels mitjans d'Helena Ford després de la reunió de la Junta Directiva. Canvis en la política d'abonaments, Helena.
Sí, ha anunciat mesures per evitar un nou cas entre que algunes penalitzadores, com per exemple que el club passarà a gestionar els abonaments de socis que deixin d'acudir o no alliberin el seu seient en 10 partits de la temporada. En cas de voler anar a un partit, hauran d'avisar amb 72 hores d'antelació i una mesura més dràstica que afectarà els que no vagin ni alliberin el seu seient en cap partit de la temporada. Directament se'l retirarà el carnet. Així ho explicava la portaveu Helena Ford.
I el principal dels objectius és el foment de l'assistència dels socis abonats al Camp Nou. Aquest és l'objectiu real que volem aconseguir com a club. Volem omplir el Camp Nou d'abonats. Volem omplir el Camp Nou de socis. I aquest és el prec que també volem fer des de la Junta per tal de que hi hagi aquesta sensibilitat.
Doncs això pel que fa referència al Futbol Club Barcelona. L'Espanyol, aprofitant el 25è aniversari de l'últim partit de futbol disputat a Sarrià, aquell mític Espanyol-València, passa pels micròfons d'Esports Cope, ni més ni menys que l'expresident blanquiblau Dani Sánchez Llibre. Més detalls en espanyolisme. Quique Iglesias.
En espanyolisme t'explico que el 16 de juliol l'Espanyol viurà el seu primer partit de pretemporada. Serà
un espanyol Montpellier de la Lliga 1 francesa. A les 18:30, a la ciutat esportiva Dani Jarque. Des del dia 12 de juliol, l'espanyol, l'espanyolisme, sí, els socis, podran fer reserves a través de la web del club per anar a veure el debut de Diego Martínez a la banqueta de l'Espanyol. Tema Vilena. La FIFA manté la sanció als clubs russos per tal de no poder, doncs, continuar amb la seva activitat fins al 2023. Això vol dir que el Krasnodar deixa lliure a Vilena. Això vol dir que si l'Espanyol vol, pot signar a Vilena gratis a partir del 30 de juny.
Dos detalls més. En clau futbolística, Jennifer Hermoso confirma el seu adeu al Barça, continuarà la seva carrera al futbol mexicà, concretament al Pachuca. I l'Inter Escaldes es classifica per la final de la primera preliminar de la Lliga de Campions, després de remuntar davant la Fiorita 2-1 gràcies a un doblet de Genís Soldevila.
Sí, les condicions climatològiques al final, doncs, crec que perjudicaven els dos equips, però nosaltres, tot i encaixar el primer gol a l'últim minut de la primera part, doncs ens hem sabut superposar i poder remuntar amb dos gols i aconseguir, doncs, una gran victòria.
Divendres, la final contra el Víkingur Reykjavik. I en bàsquet, acte a Barcelona de Pau Gasol i reflexions sobre el Barça després de la final de la Lliga, Alberto Díez.
Sí, reflexions d'un Pau Gasol que, recordo, ara fa un any va ser campió de Lliga, l'última que ha guanyat el conjunt blaugrana. Després de la desfeta davant el Real Madrid, era interessant sentir el gran dels Gasol sobre el per què aquest Barça ha caigut des de la final a 4 de l'Eurolliga.
Ara és qüestió de fer una miqueta d'autoanàlisi, autocrítica, d'aprendre i d'intentar millorar perquè la temporada següent, doncs, el resultat sigui diferent. S'ha vist clar que després de la derrota a la Final Four a Belgrat, doncs, l'equip emocionalment s'ha vist afectat, no? I bueno, hi ha hagut coses, doncs, que deuen haver passat, i bueno, i això al final es demostra a la pista i es veu a la pista.
Marc Gasol, que recordem, també és protagonista de l'ascens del bàsquet Girona, perquè el seu germà Marc és el president, ell és el, com diria Gaspar, vicepresident.
En futbol sala, recordem, Barça 4, Palma Futsal 2, 1-0 pels blaugranes a la final, que estan ja a una victòria d'adjudicar-se el títol de Lliga. Passarà per l'antena d'Esports Cope al blaugrana Pito. I les preguntes del dia. @esportscope a Twitter, us esperen. Toni Freixa manté que no vindrà cap dels jugadors que estan a l'agenda del Barça. Vosaltres què creieu? Opció més votada, la de Freixa, que no vindrà ningú, 40,3%, 24,7%. Vindran dos futbolistes, 23,4%, només vindrà un. En blanc i blau, del mític estadi de Sarrià cap aquí, quin president de l'Espanyol us quedeu? Amb quin president de l'Espanyol us quedeu? 56,3%. Es queda amb el nostre protagonista, Dani Sánchez Llibre.
Més esport, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Gil, que vagi bé.
Fins demà, Carlos. Bona tarda.
Molt bé. Jo ara et parlo d'una notícia que ens arriba des d'Olot. És una última hora i és bastant copsant, aquesta notícia. Un jutjat d'Olot ha enviat a presó dos joves per abusar sexualment de dues adolescents de 13 anys en un domicili de la ciutat. Els fets van tenir lloc aquest diumenge a la matinada. Qui va donar l'avís va ser un veí que va trucar a la policia per alertar-los que els dos detinguts de 22 i 23 anys estarien abusant de les víctimes i, segons avança el diari El Punt Avui, també va enregistrar-ho amb el telèfon mòbil. Els Mossos investiguen ara si els dos joves haurien fet servir la submissió química per aprofitar-se de les dues adolescents. Els dos detinguts tenen antecedents i, segons fonts properes al cas, un d'ells ja l'havien arrestat l'any 2018, quan era menor, per abordar dones al carrer a Olot, algunes d'elles d'edat avançada, i fer-los tocaments. T'explico ara que el Departament de Salut fa una crida a la tranquil·litat tot l'increment de casos de Covid que s'ha produït en els darrers dies. Aquest augment també s'ha traduït en un nombre major d'ingressos hospitalaris i a les UCIs, però de manera molt modesta, segons la conselleria. Hem preguntat al cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Juan Pablo Orcajada, si podem estar davant d'una nova onada de Covid. Yolanda Canales, què t'ha dit?
El doctor Juan Pablo Orcajada recorda que les noves variants que estan agafant el relleu, la BA4 i la BA5, són més transmissibles, saben burlar millor el sistema immunitari de les persones i això s'ha d'afegir que l'eficàcia de les vacunes, amb el temps, decau. Variants que presenten molts símptomes d'una grip, com ara mal de cap, febre, cansament o tos. S'està notant els darrers dies un augment important de casos. Les visites als centres d'atenció primària s'han incrementat un 30%, però també d'hospitalitzacions. D'aquí que el doctor Orcajada parli de l'inici d'una nova onada que no sabem, diu, on arribarà. Però el cert és que la situació ara és molt diferent al mes de maig. Llavors era més tranquil·la i el fet també que hagi decaigut l'ús de les mascaretes i la major interacció social pot haver contribuït a l'expansió del virus. Ho deien de declaracions a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
És una ocupació, no, de l'ecosistema per part d'un virus, entre cometes, nou o amb parts noves, passant que hi hagi molts casos, com està passant ara, i que, a més, amb la manca de les mascaretes, amb la reducció de la... No, de les mesures que tant existien abans, pues això sí que hi ha més casos. Sí, sí. Uh-huh.
Orcajada insisteix en que el normal en cas d'infecció és quedar-se a casa i guardar repòs de la mateixa forma que s'hauria de fer amb la grip. També ha explicat que tard o d'hora s'haurà de posar damunt la taula el debat sobre la quarta dosi de la vacuna contra la Covid.
I el 061 incorpora des d'ara una taula especialitzada per casos de risc elevat de suïcidi després de rebre 6.000 trucades l'any passat. I és que durant la pandèmia aquestes trucades es van multiplicar ni més ni menys que per 5. Ara es reforça el servei amb un equip integrat per personal d'infermeria i psicologia i per primera vegada també hi ha la figura d'un psiquiatre, Jan Jordana.
Les consultes lligades a ideació suïcida o a lesions autoinfligides s'han multiplicat per 5 després de la pandèmia. Mentre que el 2019 hi va haver unes 35 trucades setmanals, aquest 2022 han augmentat fins a les 170. És per això que el 061 Salut Respon compta des de dilluns amb una taula especialitzada de professionals de salut mental per atendre casos de risc elevat de suïcidi. Aquesta taula incorpora personal d'infermeria i psicologia i, per primera vegada, també la figura d'un psiquiatre. El director de l'Institut de Neuropsiquiatria de l'Hospital de al mar, Víctor Pérez, ha explicat el rol que tindrà aquesta figura.
Y el psiquiatra esencialmente tiene un papel de consultor y de valoración de riesgo suicidio. Otra de las cosas que es muy importante y que lo que tiene que hacer un psiquiatra es todo lo que tiene que ver con la evaluación del código riesgo suicidio y la activación del código de suicidio.
Mentre que la cap de la unitat d'atenció no presencial del SEM, Núria Torres, ha explicat que el 061 té tots els elements per atendre els casos.
L'equitat, qualsevol ciutadà visqui on visqui, estigui on estigui, pot contactar amb nosaltres. La visió territorial, tenim una visió àmplia de quins són els recursos que el sistema té i l'objectiu fonamental que tenim, a part d'això, és la connexió d'aquest pacient amb el sistema.
Salut també ha apuntat que gairebé 6.000 persones van trucar al 061 l'any 2021 amb alguna idea suïcida i que per això s'ha considerat que calia articular aquesta taula de resposta específica, de la qual en formen part una cinquantena de professionals.
I a Lleida Ciutat i també a l'aeroport d'Alguaire fan balanç avui de les destrosses provocades per la tempesta d'aigua i vent que va castigar la comarca del Segrià i la tarda. Gent confinada a la terminal a causa de ràfegues de vent que van trencar arbres i també van tombar alguns avions petits, això sí. I a la mateixa ciutat de Lleida, motocicletes que van anar pel terra. Avui sembla ser que tot més tranquil, Sergi Tor.
Sí, recuperada la normalitat a l'aeroport Lleida-Alguaire, inventari de danys a hivernacles del Segrià i la Noguera que a causa del fort vent van ser les explotacions agràries més perjudicades. El director de l'aeroport de Lleida-Alguaire, Toni Serra, admet a COPE Catalunya i Andorra que mai s'havia vist una situació similar, que va haver com una tormenta dins la típica tormenta d'estiu que va disparar les alarmes i va provocar danys a les avionetes que no estaven fixades.
I dintre d'aquesta tormenta, de cop i volta, se va sentir com un cop fort i va començar a bufar 130 per hora durant 8 o 9 minuts. Els grans que tenim estacionats aquí no n'han mogut cap, però les avionetes petites, les avionetes lleugeres, es fan per pesar poc. I són avionetes que poden pesar 1.000 quilos, 1.200... Una bufada de vent la mou, si és forta, i de 130 per hora la mou molt.
Una avioneta volcada, quatre més tocades i dos hangars mòbils afectats. La majoria de l'empresa lituània de vol BBA Training és l'inventari final de danys. Tot està degudament assegurat. D'altra banda, hivernacles de la Noguera van patir l'acció del vent que va provocar diverses destrosses. Respecte a l'afectació a camps agrícoles, el dany ha estat limitat a diverses explotacions i no es pot parlar de dany general segons el sector.
I torna el col·lapse en les cites per obtenir o renovar el DNI o també el passaport. I és que les vacants de funcionaris, un fet especialment greu a Catalunya, funcionaris de l'Estat a Catalunya, asseguren un estiu molt difícil, segons alerten els sindicats. Jaume Buquet.
La situació a Catalunya ara mateix provoca que totes aquelles persones que sol·licitin una cita prèvia per la renovació de documents oficials hagin d'esperar-se més de 2 mesos. Ens ho explica en Javier Cruz, delegat del CESIF.
Están con cita prèvia a 2 meses vista, que es lo máximo que permite el sistema, con lo cual diariamente se van abriendo las citas hasta los 2 meses pista, y ahora mismo la mayoría de equipos de Barcelona, la mayoría de equipos de Tarragona y de Girona están todos a fecha, el lunes está a una fecha del 22, que es lo máximo que permite el sistema.
Els sindicats com CESIF, Comissions Obreres i UGT lamenten l'abandonament en aquests serveis públics i exigeixen que es cobreixin les més de 2.500 places de treball vacants de personal no policial. A més, també denuncien que les condicions laborals dels treballadors són inadmissibles per falta de recursos, com explica l'Antonio González, delegat de la UGT.
Contamos con medios técnicos que no son los adecuados, están obsoletos, y esto ralentiza muchísimo la labor diaria de esos compañeros que están atendiendo al público para la tramitación de esa documentación como pasaporte, CNI, etcétera.
Els sindicats afirmen que hi ha una desorganització total per part de l'administració pública i reiteren en que la ciutadania i els treballadors pagaran les conseqüències d'aquesta irresponsabilitat que està provocant la direcció.
I les agències de viatges auguren un estiu de total recuperació de l'activitat, tot i els núvols que suposa la inflació. En aquest sentit, la patronal de les agències, la CABE, adverteix que poden estar davant d'una bombolla, ja que el context actual de crisi econòmica i energètica no explica tampoc el volum de reserves tan elevat. Àngel Lemus.
La majoria de les agències de viatge ja treballen en la mateixa normalitat que abans de la pandèmia. Segons una enquesta de CABE, l'eliminació de restriccions han permès recuperar el sector dades que prevenien que tornessin el proper any. El 33% de les agències espanyoles han superat números de reserves que van tindre l'any 2019, unes dades que qualifiquen de molt positives i inesperades. Sorprenentment, les agències no han patit problemes per la pujada de preus. Segons Catalina Tur, gerent de la CABE, les ganes de viatjar s'han imposat a l'inflació. Això ha sorprès a les companyies, que no poden fer res per fixar els preus dels provadors. Malgrat la recuperació, la meitat de les agències han notat l'impacte de la guerra ucraïna, que ha ralentit les ventes. Les contractacions també han estat una dificultat per les agències, causant problemes per trobar treballadors degut al personal que ha canviat de sector. Catalina Tur, del treball de les agències.
Realment, si tu has contractat el viatge amb una agència de viatges, tens una garantia de que hi haurà un professional al darrere que, si el teu vol es cancel·la, buscarà una alternativa i reorganitzarà tots els altres serveis del viatge perquè el viatge es pugui fer. I aquí és la importància, tot, i la feina que suposa per l'agència de viatges, que no sempre és fàcil.
Les destinacions amb més demanda a Espanya són les Illes Balears i les Canàries, mentre que a l'estranger són els Estats Units d'Amèrica.
Fem ara una pausa per publicitat i després saludem el senyor Josep Miró i Ardèvol, que és el president de Cristians. Amb ell parlarem de la manifestació de diumenge a Madrid en contra de la reforma de la llei de l'avortament que ha aprovat el govern de Pedro Sánchez.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy hemos hecho historia en Andalucía.
Tras la pasada de Juanma Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas, lo primero que me vino a la cabeza fue la famosa pregunta que se hace Robert Redford en la película El Candidato. Nada más ganar las elecciones. ¿Y ahora qué?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo tengo claro que ahora mismo el Partido Socialista me necesita más que nunca.
Nos hemos tirado meses dudando de si Moreno Bonilla iba a ganar a lo Ayuso, a lo Mañueco. Siete aquí que no, que ha ganado a lo Juanma. Claro, y me pregunto, ¿no habíamos quedado en que se habían acabado ya las mayorías absolutas?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La cita és aquest diumenge a les 12 a Madrid. Associacions Pro Vida han convocat una manifestació, una convocatòria en protesta contra la reforma de la llei de l'avortament aprovada fa unes setmanes pel Consell de Ministres. Des de Barcelona, des de Catalunya, coordina la participació catalana l'Associació de Cristians amb el seu president, Josep Miró i Ardèvol, al capdavant. Tenim comunicació ara mateix. Senyor Miró i Ardèvol, molt bona tarda, eh?
Bona tarda.
Aviam, informació de servei d'entrada. Els catalans que vulguin anar a aquesta manifestació diumenge a Madrid per demostrar el seu rebuig a aquesta reforma de la llei de l'avortament, com poden fer-ho? Què teniu previst des de Cristians?
No únicament des de Cristians. Hi ha una coordinació amb les entitats Provida de Catalunya i el que està previst són autobusos per aquells que vulguin accedir, a més a un preu molt mòdic, 15 euros, no tenen de fer altra cosa que entrar a la web de Provida o de Cristians i allà trobaran la forma d'inscriure's per l'autobús, que sortiria a la nit del dissabte, a la nit del dissabte aproximadament, i torna prop de la mitjanit de diumenge. Permet estar a Madrid tot el dia, acudir a la manifestació i tenir una estona lliure. O sigui, que hi ha un procediment fàcil i econòmic. I els que no vulguin ni fer-ho així, ni fer-ho de forma més còmoda, doncs, bueno, a l'AVE encara queden places.
Clar. Posem-ho fàcil, la pàgina web de Cristians per poder entrar, quina és?
Entren al buscador Cristians i els hi surt.
Els hi surt,
ja. www.cristians.org, però... Només han d'entrar al... El més fàcil, entrar al cercador entremig Cristians i ja la tenen.
Perfecte. Aviam, Josep, un dels punts que més crítiques ha aixecat aquesta reforma de la llei de l'avortament és que les nenes de 16 anys ja no han de demanar permís per avortar als pares. Aquest és un salt especialment greu pel fet de que els pares sembla ser que en aquest tema ja no pintem absolutament res, desgraciadament, o què?
Sí, i forma part d'un procés continuat, perquè ara es veu això de forma rotunda amb aquest punt concret de la llei. Però és que hi ha un seguit de lleis que comença amb l'ensenyament en la que s'han anat retallant la pàtria potestat, en definitiva, la capacitat que té el pare quan el fill és menor de prendre determinades decisions en nom seu. En aquest cas és terrible perquè, evidentment, l'avortament en si mateix ho és, i després perquè té conseqüències en molts casos per l'efecte de l'estrès posttraumàtic, i és clar, això ho entomarà la família sense menjar-ho, ni veure-ho. Però encara és més greu el fet, perquè simultàniament els 3 dies de reflexió, que és un mínim, a Europa oscil·la entre 3 i 1 setmana, es retiren. O sigui que un adolescent s'assabenta que està embarassada, s'espanta, i aquell termini que hi havia abans de que podia donar lloc doncs, a preguntar, a reflexionar, desapareix. Se'n va corrents i avorta.
Clar. Era un període...
I a sobre sí, la poca informació alternativa que es donava, era un simple sobre amb les escasses mesures que hi ha que ajuden a tenir el fill, bueno, ni aquesta cosa tan pobreta que hi havia existirà, perquè la llei també ho elimina. Mm. És a dir, és una llei que accentua el caràcter de foment de l'avortament que té tota la legislació espanyola. Només cal recordar que el govern, amb el seu pressupost, dedica més de 32 milions d'euros a l'avortament, i això vol dir aproximadament capacitat de subvencionar-ne uns 100.000 a l'any, que són una mica més dels que es produeixen, i per ajudes a l'infant, a la maternitat, pel fill, hi dedica una dècima part.
El decalatge és molt...
Una mica més, 10,5 milions.
És molt considerable.
Això és escandalós i, a més, és un suïcidi.
Clar, jo volia fer incidència en la desaparició d'aquest període de 3 dies en què la noia pot reflexionar si anar endavant amb l'avortament o si repensar-s'ho, pel fet de que, clar, en aquests dies la noia podia rebre doncs, informació de que hi han sortides abans d'anar a l'avortament, no?
No, però és que és evident que hi ha una mentalitat que impera en el govern, que impera en el Partit Socialista, en Unides Podemos, en els Comuns, tot, amb la pròpia Esquerra Republicana, en tot aquest conglomerat, que el que es considera és que l'avortament és un fet positiu i que per això se'l fomenta. Això és la realitat pura i dura. Perquè si no fos així, evidentment, podrien estar legislant perquè ho creuen que ha de ser d'aquesta manera, doncs sobre l'avortament, però hi hauria un seguit de mesures que farien més racional i menys impulsiva, més garantista aquesta decisió per la dona, que no deixa de ser una decisió traumàtica.
Clar. Josep, amb una bona educació sexual a les escoles, també dins de la família, es podrien evitar, jo diria que molts embarassos no desitjats i també l'avortament. D'entrada, mirant cap al futur, també quan les escoles el pròxim curs agafin més força, això de s'anomena la ideologia de gènere, que l'avortament es digui que no és tan greu com el pinten, i que sempre tenen a mà la pil de l'endemà, no?
És que és una contradicció brutal. Mai en la nostra societat els mètodes conceptius per home i per dona han estat tan generalitzats, diversos, han tingut una eficàcia alta i mai hi ha hagut tants avortaments com ara. Això com s'explica? És una contradicció, com dic,
alguna cosa falla.
Extraordinària. Bueno, s'explica d'una manera. S'explica que ens eduquem amb la prioritat a l'impuls sexual. Han convertit la relació sexual en una mena d'esport de contacte, de qui té pillo i ja està, i això té conseqüències en tots els ordres. No és, perquè sí que al mateix temps, i en un carril paral·lel a això, la violència sexual entre els menors i els joves
ha augmentat.
I, clar, hagi augmentat i estigui tan disparada. Perquè no eduquem en canalitzar la dimensió sexual de la persona i donar-li una realització completa amb una dimensió que encaixi bé amb els altres aspectes del ser persona, sinó que la situem com el motor de tot i el principal generador de les nostres vides. I això és un error terrible. L'estem pagant en l'avortament i l'estan pagant especialment també els joves.
Ja. Josep, la manifestació de diumenge a Madrid, de les 12 hores, pretén reivindicar doncs, la defensa de la vida humana des del començament i fins a la fi. No? Ens trobem amb una llei, per exemple, de l'eutanàsia, que es promou a bombo i platerer per part del govern, i en canvi s'amaga o no es promou les cures pal·liatives. Això també és un fet a destacar i a denunciar, no?
Bueno, és l'equivalent, podríem dir, del que fan amb l'avortament i el seu foment. O sigui, l'avortament i l'eutanàsia s'han convertit en les dues de les principals banderes d'aquesta esquerra que ja no té banderes, que ja no té banderes de transformació econòmica i social i fa servir aquestes altres. Quan es va aprovar la llei de l'eutanàsia, hi van haver proposicions no de llei per part dels grups de l'oposició en el que demanaven que al mateix temps es dotés Espanya d'un pla de cures pal·liatives. I quan es van tramitar els pressupostos hi van haver esmenes en aquest sentit. El govern ho va rebutjar tot. És a dir, encara que l'argument torna a ser el mateix que amb l'avortament, un pot estar a favor de l'eutanàsia, però ha d'estar a favor de l'eutanàsia com ultimíssim recurs, quan ja no queda res més. El que no pot ser és que l'opció sigui sofrir perquè no tens accés a les cures pal·liatives perquè no hi ha prou recursos, o cridar al metge perquè et mati. Això no és llibertat, això no és una opció.
No és cap solució. Josep, hem d'anar acabant, no hi ha temps per remés. Josep Miró Llardeu, el president de Cristians, hem parlat d'aquesta manifestació que hi ha diumenge a Madrid a les 12 en contra de la reforma de la llei de l'avortament. Qui vulgui encara apuntar-s'hi, encara pot fer-ho, cal entrar a la pàgina d'E-Cristians i allí tindrà les opcions per poder assistir diumenge, com deia, aquesta manifestació que hi ha convocada a Madrid. Josep Miró Llardeu, moltíssimes gràcies, bona tarda.
Gràcies a tu, gràcies.
Molt bé, parlem ara de posar xifres. Xifres a què? Doncs a l'impacte milionari que pot tenir per a la ciutat de Girona el doble ascens esportiu del futbol i del bàsquet, que s'ha d'afegir també aquest doble ascens esportiu a l'equip de l'hoquei patins i del bàsquet femení, que ja estan en màxima categoria d'aquests dos esports a nivell nacional. La Càmera de Comerç de Girona calcula que tenir 4 equips de l'elit de l'esport nacional pot repercutir en 40 milions d'euros a la capital gironina, Òscar Estivill.
La Cambra calcula que d'aquest impacte econòmic de 40 milions d'euros, 25 correspondran al futbol. La resta els aportaran al bàsquet masculí i femení i a l'hoquei. L'ascens a la Lliga ACB i a Primera Divisió suposa una millora per a la ciutat i per a la província de Girona en molts aspectes. La Cambra de Comerç preveu més pressupost per als clubs i també més aficionats que aniran tant a Montilivi com a Fontejau per veure-hi partits i que gastaran a botigues, bars, restaurants i hotels. Eduard Torrent és el director de la Cambra de Comerç de Girona i explica que més enllà de l'impacte econòmic directe pels partits, també hi contribuirà la marca turística Costa Brava Pirineus.
És que tenim una marca molt forta, que és Girona Costa Brava Pirineus, i que per tant aquesta gent que ens visita o que ens coneix sense venir, doncs només de sentir Girona Costa Brava, doncs bàsicament el reté aquesta idea, però després segurament tornarà o vindrà per primera vegada.
Torrent remarca que aquest ascens a Primera i a la Lliga ACB és molt important, perquè lamenta que a Catalunya no hi ha suficients equips d'alt nivell.
I és una mica el que ens faltava. Ostres, comparant Catalunya amb altres autonomies, hòstia, hi ha molts més equips a Primera Divisió, tu, i en bàsquet també. Per tant, ostres, per la dimensió que té Catalunya d'un 20, entre un 20 i un 20 i pico, no tenim prou equips d'alt nivell nosaltres. És així. Però, bueno, a veure si a poc a poc ho podem anar consolidant.
La Cambra de Comerç va fer un primer estudi el juny del 2017, quan el Girona Futbol Club pujava a Primera Divisió. L'anàlisi xifrava un impacte econòmic de 22 milions i mig. Ara, 5 anys més tard, supera els 25.
I el sector de les energies renovables està en plena ebullició, un magma en el qual sobresurt la ja veterana Solar Profit, que amb 15 anys d'experiència afronta aquest 2022 amb la previsió de gairebé triplicar la facturació de l'any 2021. Òscar.
Solar Profit és la companyia líder en energia solar fotovoltaica amb més de 15 anys d'experiència en el sector. L'empresa compta amb 14 delegacions i té presència a tot Espanya. L'any 2021 els seus ingressos van superar els 39 milions d'euros després de 4 anys de creixement sostingut. Òscar Gómez, fundador de Solar Profit, ens ha explicat a COPE el projecte diferenciat que porten a terme per potenciar el seu creixement.
Actualment hem aconseguit crear una proposta que és capaç de generar aquesta factura zero, ja fent panells solars amb energia gestionable, és a dir, amb bateries, no? Llavors, la proposta actual de Solar Profit és molt diferencial perquè tenim la capacitat de fer gestió de l'energia, generar la pròpia energia i interactuar en el mercat, és a dir, comprar i injectar energia en moments on el preu és favorable.
Gómez remarca la importància de l'autoconsum energètic per assolir la descarbonització i també apunta l'estalvi energètic que ofereix a les persones sumar-se a l'energia solar.
Encara ens queda temps per dues informacions. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona i en busquen una altra per robar un Rolex valorat en 25.000 euros a un ancià de 80 anys a Girona. Va passar aquest dimarts al migdia al carrer Santa Eugènia. Les dues lladres, que dies abans ja havien parlat amb la víctima, s'hi van acostar quan l'octogenari es disposava a visitar uns familiars a la feina. El van abordar al replà, el van fer caure al terra i li van prendre el rellotge abans que fugissin amb un cotxe, però la mateixa víctima i un familiar van poder retenir una de les lladres. L'ancià, però, va tornar a caure i va necessitar ser traslladat a l'hospital de Josep Trueta. La detinguda, que acumula nombrosos antecedents, ha quedat en llibertat provisional i els Mossos busquen a la seva còmplice. I, d'altra banda, han començat avui ja els anàlisis per reallotjar el prop de 300 famílies afectades per l'enderroc de l'edifici Venus del barri de la Mina, Sant Adrià. Entra avui en servei l'oficina tècnica encarregada de coordinar les alternatives habitacionals o també les indemnitzacions. Fins aquí migdia, COPE Catalunya i Andorra. Continua l'actualitat amb Pilar García Muñiz.